Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom. És l'estoneta dedicada a la divulgació. Comencem Ciència a l'abast de tothom, parlant de ciència, de medi ambient, de nous aconteixements que sovint ens apareixen, ens bombardegen. Avui centrarem el programa en els últims episodis de risc ocorreguts a la mineria. Per això l'hem titulat el programa Les mines són notícia. Cada vegada es fa més difícil extreure petroli, obtenir minerals de la naturalesa i tots aquells recursos que els humans anem incrementant de consum any rere any. Així ha estat en l'activitat minera i a les seves conseqüències han tornat a ocupar, podríem dir, el centre d'interès informatiu els darrers temps. A principis d'agost passat ens vàrem despertar amb la notícia de 33 miners atrapats en una mina de carbó al nord de Xile i que gairebé com si d'una pel·lícula de cine es tractés van poder ser rescatats del seu refugi claustrofòbic situat a 688 metres de profunditat el dia 13 d'octubre, després de 69 dies d'estar sota terra. Tan solament dos mesos més tard, el 6 d'octubre passat, un vessament tòxic a Hongria, provenent d'una bassa minera, amenaçava el Danubi. Una marea vermella, tòxica, pudent, inundava diversos pobles a Hongria, a l'oest d'Hongria, a causa de trencar-se un dic de contenció dels llots residuals d'una planta que fabrica alumini a partir de bauxita. És a la localitat d'Aixka, a 165 quilòmetres de Budapest. L'accident va causar com a mínim 4 morts, 6 desapareguts i 116 ferits, a més d'arrossegar vivendes, ponts, automòbils i tot el que trobava al seu pas. A la llarga, en aquest cas d'Hongria, preocupen també els danys ecològics que s'han produït en més de 40 quilòmetres quadrats que han esterilitzat el terreny, literalment esterilitzat, i que amenacen doncs, que l'abocament arribi fins a l'important riu Danubi. Però anem per parts. Ens preocuparem primer, parlarem dels miners atrapats a Xile, d'aquesta odissea que mediàticament ens va arribar a tots nosaltres a mitjans d'octubre. Va començar el 5 d'agost passat, el 2010, quan 33 miners, 32 de Xile i un de Bolívia, van quedar atrapats a l'interior d'una mina de mineral metàl·lic. El que fa aquesta mina és extreure coure i or. Està situada al desert d'Atacama, concretament a Copiapó, a uns 800 quilòmetres al nord de Santiago de Xile. Es va ensorrar en part a l'haver-hi un desprendiment a 450 metres de profunditat. Els miners es van refugiar primer en un pou profund, situat a uns 688 metres de profunditat sota terra. Aquest recinte tenia unes mides poc més d'una habitació, uns 10 metres de llarg, 5 d'ample i 5 d'alt. Això són uns 250 metres quadrats, on màxim hi caben unes 50 persones i el menjar en el primer moment només arribava a 48 hores. Després es va poder resoldre. La temperatura en aquest interior profund era de més de 30 graus i la humitat també molt elevada, el que fa doncs, que les condicions de viure eren molt precàries. Cal pensar que aquestes mines de Xile i a molts països de Sud-amèrica i també de Xina són molt precàries. En algunes d'elles es treballa poc millor que l'edat de pedra. Petits forats excavats per entrar a la mina, poca ventilació, poca maquinària, pràcticament nul·les mesures de seguretat i en el que va d'any hi ha hagut accidents molt greus sota terra. A Colòmbia, el juny passat, per no anar més lluny, 73 miners van morir al quedar sepultats per una explosió en una mina. També a la Xina, l'abril passat, 114 miners van ser rescatats en vida quan ja es donaven per morts després de 8 dies d'estar atrapats sota la mina. Al mateix país, a la Xina també, 49 persones van morir després d'una explosió amb una mina il·legal de carbó en una altra regió doncs, de xinesa. Tornant als de Xile, a la mina doncs, on es van atrapar aquests 33 miners, a Copiapó, que és una mina que es baixa 700 metres de profunditat per unes rampes excavades en forma d'espiral i que sí que hi ha conductes de ventilació, però que no és l'entrada de les mines que podem conèixer per aquí a Europa o fins i tot a les del Bages de casa nostra. Els 15 primers dies tothom pensava que tenien molt poques esperances de poder sobreviure i que la reduïda bossa d'oxigen que hi podia haver s'anava exhaurint inexorablement. No obstant, el dia 22, el cap d'agost, al cap de 22 dies, va succeir un fet, una espècie, en diuen, de miracle dels 200 anys d'independència de Xile, diu que el van poder celebrar d'aquesta manera, quan una petita sonda des de l'exterior va anar perforant, com si d'un taladre es tractés, fins a arribar a trencar en aquesta data el sostre a 688 metres de profunditat on hi havia els miners doncs, refugiats. Quan ja es perdia tota esperança, la sonda va tornar a la superfície amb un missatge del tot esperançador. Estem bé en el refugi als 33. El rescat ha sigut una obra d'enginyeria. Si podem dir que el treball en la mina és molt precari i molt antiquat, aquí no es van diguem, estalviar esforços, sinó que es va fer una obra d'enginyeria atribuïda, podríem dir, als millors experts. A la superfície es va muntar una gran plataforma de formigó per poder-hi posar la plataforma a sobre, la perforadora a sobre. Aquesta perforadora tenia un capçal escariador, giratori, que anava fent un conducte d'uns 66 centímetres d'amplada. Acabada la perforació, no ha sigut gens fàcil, podríem dir. Es van fer tres plans i tot de treball, per si no anava bé. Un pla primer, el pla A, que no va arribar ni a 600 metres. El pla B va ser una perforadora molt important de la companyia Geotech, que és la que va arribar a 688 metres de profunditat, allà on hi havia els miners, i fins i tot hi havia preparat un pla C per si aquest fallava. El conducte que va fer aquesta galeria es va encamisar, almenys els 100 primers metres, amb un tub d'acer per millorar la seguretat. I el rescat, que es va fer el dia 13 d'octubre 2010, després de 69 dies sota terra, primer van baixar-hi dos experts al fons de la mina per instruir els miners i dirigir l'ascens, i també dos infermers per conèixer exactament el seu estat físic i anímic. Ulleres especials per poder girar els ulls després d'aquesta prolongada clausura a la foscor, un cinturó biomètric que els controlava les seves constants de pressió, de febre, el cor, la respiració, l'ansietat o l'angoixa o altres funcions vitals que poguessin patir en l'ascens. I els miners doncs, van anar pujant, ho vam veure per televisió tots els que vam voler, va ser en directe, amb una espècie de canastilla preparada per aquest tipus de rescat. La van denominar la càpsula Fènix. Contenia tubs d'oxigen, una comunicació fins i tot de veu i de vídeo des de l'exterior, i els miners lligats amb arnès de seguretat disposaven d'uns 54 centímetres d'amplada per pujar a la superfície. En cas que hi hagués hagut alguna emergència, també estava previst que la càpsula Fènix s'obriria, es desprendria i permetria al miner despenjar-se per una corda i tornar fins al refugi. Es va establir també tot un protocol de sortida dels miners. Primer, sortiria un primer grup de 4 a 6 treballadors, que són els més hàbils, seguits d'uns 10 miners amb la salut més feble, i per últim serien rescatats els més forts, entre ells l'encarregat. Cal saber que els 33 miners ingerien medicaments per poder controlar el seu sistema nerviós, es van entrenar per experts de la NASA, fent petites caminades i gimnàstica, saltar corda també entre elles, i una dieta preparada que va arribar a fer-los perdre fins a 6 quilos per poder pujar amb aquesta cistella cap dalt. La vestimenta de pujada no era menys acurada tampoc, uns vestits amb dues capes protectores que reduïen la humitat i mantenien la calor corporal i els otorgaven una gran mobilitat dintre de tot. Utilitzaven benes elàstiques, les cames, una faixa a l'abdomen per facilitar el reg sanguini cap al cor, cap als pulmons també, cap al cervell, i en cas que hi hagués hagut alguna caiguda de pressió, doncs podia provocar-los algun desmai i això estava controlat a distància. La roba interior, fixeu-vos, estava confeccionada amb fibra de coure perquè té propietats bactericides. Per tant, tot això va fer un rescat doncs, molt mediàtic, on el vam veure en directe a les televisions o escoltar-ho. Hi va haver un esclat d'alegria que va envair mig món i altra cosa podríem dir que serà el que des d'ara en aquests miners els toca per endavant. Aguantar tota l'embestida mediàtica que puguin tenir i ofertes al començament, l'oblit possiblement més tard o el tornar a la mina amb tota la por que això ha de suposar. Ara hi tornem. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. Seguim en el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui fent-nos ressò dels últims i importants aconteixements que han ocorregut a la mineria, per això les mines són notícia. Ens hem ocupat dels miners de Xile i ara de l'important vessament tòxic ocorregut a Hongria el 6 d'octubre passat. Una marea vermella, tòxica, amb una gran pudor, de més d'un milió de metres cúbics, va inundar diversos pobles a l'oest d'Hongria, a causa de trencar-se un dic de contenció que tenia aquesta, amb una bassa els llots residuals de fabricar alumini, una localitat que es diu Aska, a 165 quilòmetres de Budapest. L'accident ha causat com a mínim 4 morts, 6 desapareguts i prop de 150 ferits, a més d'arrossegar vivendes, ponts, cotxes, tot el que troba al seu pas. A llarg termini preocupen també i molt els danys ecològics que s'han produït en més de 40 quilòmetres quadrats, s'ha esterilitzat el terreny literalment i s'amenaça que l'abocament hagi pogut arribar al riu Danubi i allà la flora i la fauna, bàsicament els peixos, puguin haver desaparegut, sobretot en el pas de l'arribada de llots vermells que baixaven per alguns dels rierols i que potser això fins i tot hagi arribat a l'important riu europeu que és el Danubi. La substància vessada es coneix com a fang vermell i és un residu que està format, constituït per hidròxid de ferro. Generalment s'obté en la producció de l'alumini, aquest hidròxid de ferro. L'alumini, la bauxita, sempre està contaminada amb ferro i altres materials, com silici, titani, plom i fins i tot metalls pesants molt tòxics com arsènic i cadmi. Fan que sigui també doncs, aquell llot molt corrosiu per la seva alcalinitat, com veurem, arribant a un pH, això que es mesura l'acidesa i la basicitat, de 13, quan el límit al màxim és 14. Així, pH 13 sortia del vessament de la bassa aquesta i a l'arribar al riu Danubi podria estar ben bé a un nivell de 9 o 10 de pH. Encara que l'empresa atribueix el desastre a la gran quantitat de pluges que hi ha hagut dies abans, que van fer cedir la bassa, tot apunta que la precària, diguem-ne, piscina d'aquesta activitat estava plena d'una capa superior, podríem dir-ne, de lleixiu i a sota de molts sediments de residus de la fabricació d'aquests d'òxid de ferro vermells i que va cedir degut a que la bassa estava possiblement mal construïda, amb uns materials molt porosos, al·luvials, del tipus de molt sorrenc, i així s'havien aixecat les parets laterals que van cedir. Vegem una mica per entendre com es fabrica l'alumini. L'empresa d'aquí d'Hongria es diu Magyar Aluminum, és propietari de la fàbrica, produeix alumini a partir de bauxita pel sistema que es denomina mètode Bayer, i el que fan és triturar el material, la bauxita que extreuen de la mina, el calcinen a temperatura una mica elevada i el barregen amb lleixiu de sosa, d'aquí el que sigui uns llots molt bàsics, molt com el lleixiu nostre, molt com l'amoníac, podríem dir-ne, i d'aquesta manera el transformen en òxid d'alumini, ai, perdó, el transformen en l'òxid d'alumini de la bauxita amb aluminats, que són més solubles, i a més fan precipitar, o fan, diguem, deixar en forma de més o menys sòlid a les sals de ferro i a les impureses en forma d'hidròxids. La solució clara d'alumini que s'obté s'hidrolitza una altra vegada, es calcina amb un forn rotatiu a 1.300 graus i llavors ja s'obté un òxid d'alumini molt més pur, però que encara li faltarà una etapa d'electròlisi. L'electròlisi és el que consumeix més energia, s'ha de fer amb uns elèctrodes, amb una caldera que a més forna el material, com a càtode s'emplea carbó, grafit, i com a ànodes un encamisat d'alumini. Finalment, s'obté alumini líquid amb una puresa molt important, més del 99,5%. L'elevada alcalinitat que ha creat el problema aquest és deguda doncs, a això, al lleixiu que es fa servir per dissoldre, podríem dir, la bauxita aquesta. Aquests llots que es van escampar i que van ocupar, diuen que van doncs, fer malbé més de 400 vivendes, ho cremaven bàsicament tot. Es va intentar en el primer moment neutralitzar aquesta alcalinitat tirant-hi guix, és una bona mesura, aquest guix el tiraven des d'helicòpters i també hi ha un altre producte neutralitzant. El van tirar sobre l'escampada de fangs que hi havia i sobre els rius on podia anar doncs, el vessament. De moment no es van obtenir massa resultats, ja que el guix tampoc té una alta capacitat de neutralitzar els productes molt bàsics. El guix té un pH aproximadament de 6, aquest fang estava entre 10 i 13, per tant sí que hi feia algun efecte, alguna mesura anava bé, però tampoc era ni molt ràpid ni molt eficient. Tinguem en compte que el vessament és com abocar 1 milió de litres de lleixiu sobre un terreny. I a més amb el poder que té aquest lleixiu d'arribar cap als aqüífers, cap a les aigües subterrànies i d'aquí el perill a llarg plaç. També com a mesura de precaució i per frenar el recorregut d'aquests llots es van construir preses i així en reduïen la velocitat del llot que baixava i sedimentava part dels fangs. Un perill, diguem-ne, afegit encara és l'elevada toxicitat i poder de cancerigen, de generar algun càncer a llarg plaç, dels metalls pesants que tenen aquests llots i aquests fangs, que quan s'assequen s'arrosseguen pel vent i s'estenen doncs, a tots els animals i les plantes que hi ha a l'entorn. I d'això es pot anar acumulant la cadena tròfica i ser fatal per alguns. Espanya ja ha tingut alguna experiència també amb vessament de la mineria. Possiblement que recordeu que l'abril de l'any 1998 es va trencar també una presa d'aigües residuals i de residus que venia del rentat de les pirites, del sulfur de ferro, de les mines d'Andalcóller, a prop de Sevilla, que la propietària era l'empresa Boliden de Suècia i que van provocar el que es va conèixer com el major desastre ecològic ocorregut al país. Va vessar, en aquest cas de Sevilla, 7 milions de metres cúbics d'aigua, però al revés que el d'Hongria, molt àcida, perquè els llots de les pirites tenen aquesta particularitat. En lloc de ser alcalins com els de l'alumini, en aquest cas d'aquí el tractament de les aigües de la mineria de la pirita és molt àcid, d'un pH entre 2 i 3. Per tant, si el neutre és el 7, aquests estan a la part molt baixa i molt àcida, mentre que els d'Hongria estaven a la part més alta de 12, 13, 14. En aquest cas de Sevilla, d'Andalcóller, es van vessar també molts metalls pesants, zinc, plom, arsènic, coure, cadmi, amb valors, diguem-ne, molt elevats. Queda palès que el volum vessat aquí a Espanya encara va ser 7 vegades superior al d'Hongria. I, a més, la gran diferència era aquesta. Mentre els llots que baixaven a Andalcóller, que van anar fins al parc de Doñana i cap al riu Guadalquivir, en poca quantitat van afectar Doñana i en poca quantitat a la Guadalquivir, però sí en tota l'extensió que va des d'Alcóller pel riu que se'n diu Guadi Amar, doncs aquests llots eren molt àcids i ho cremaven tot el que trobaven al seu pas. En canvi, el vessament d'Hongria, l'elevada concentració d'hidròxids, de pH, doncs, com hem dit, de 10 a 13, poden haver arribat al Danubi i aquesta alcalinitat provoca cremades també doncs, en la pell i és altament corrosiu. Podríem ben bé dir que la naturalesa química dels vessaments és diferent, l'un és molt àcid, a Espanya, i l'altre és molt alcalí, a Hongria, però les conseqüències no seran gaire diferents. Arrasen tot el que troben a les terres i a les aigües i cremen en el seu pas doncs, animals i plantes que puguin trobar i, a més, després poden afectar a llarg plaç a la cadena tròfica i fins i tot al ser també compostos per alguns metalls pesants, doncs arribar a provocar malalties incurables com poden ser o incurables o greus com poden ser el càncer. En un moment tornem en programa de ciència a l'abast de tothom.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. Scream. You never make me scream.
Bé, amics, enfilem l'última part de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de que les mines són notícia. I la mineria a prop nostra. En tenim també el Bages i el Berguedà de mineria? Doncs tots sabem que sí. Precisament el Berguedà ha sigut molt destacada durant molts anys amb la mineria del carbó i el Bages bàsicament amb la mineria de potassa. Parlem primer de l'Alt Berguedà, on apareix la mineria del carbó. Per primera vegada s'exploten el mineral el 1780. S'havia construït una farga de ferro i vora el riu Llobregat, i llavors es volien beneficiar les mines de carbó descobertes també en aquell indret. Realment podem dir que el Berguedà és una comarca molt singular en la mineria passada. Segurament que hi havia més de 250 mines, moltes a Cercs, a Fígols, a Saldes, a Vallcebre, a la Pobla d'Irillet i també d'altres indrets d'allà. Va ser important la mineria del Berguedà durant molts anys fins que va tancar els anys 90. Bàsicament, a Fígols, Carbons de Berga, la més important, es va explotar el carbó des de l'any 1924 fins al 1991. Per tant, porta ja 20 anys tancada. Poc abans de la Guerra Civil Espanyola hi treballaven més de 1.000 miners. Fins i tot, en aquella època, les dones i les noies solien anar al terrer a buscar el carbó per les estufes de casa, que era el que es portava. A l'entorn de la mina de Fígols hi havia tot un món on es servien, diguem, hi havia els serveis que necessitava la gent, hi havia la cantina, que era un nucli de reunions, l'economat, on es podia anar a buscar el racionament, que era el modus vivendi, diguem, d'aquella època. També es lliurava cada mes carbó en els treballadors, entre 5 i 6 sacs, segons si fos l'hivern o l'estiu. Més tard es va posar en funcionament en aquella zona de Fígols l'empresa de ciments Fígols per cremar l'estèril del carbó i fer-ne ciment Portland. I a l'any 72 entrava en funcionament la central tèrmica de Cercs, de 160 megawatts, també per consumir el lignit, consumeix unes 2.000 tones diàries i encara està en funcionament. L'any 1990 es va començar a desmantellar les instal·lacions de l'interior de la mina de Fígols, de carbó, i el 31 de desembre de 1991 es va tancar. Va acabar un procés històric que havia durat més de 130 anys. Aquest indret de Fígols, entre els anys 70 i els anys 90, era un veritable pol miner i industrial. La mineria donava feina a més de 2.000 persones i al costat hi havia la central tèrmica de Cercs, de Fexa, i també a tocar les fàbriques de ciment Portland de Fígols. Ja que també amb la mineria que hem parlat de d'altres països hi ha hagut aquests accidents, aquests desastres, també Fígols no es va escapar d'algun greu accident degut al grisú. El grisú és el gas que es forma dintre la mina, és una barreja, diguem, de metà i aire, amb traces, diguem, d'altres gasos, que amb les mines de carbó, amb el petit polsim que es fa a l'extreure'l i treballar a dintre, pot provocar una explosió que pot recórrer, incendiar quilòmetres o tota la mina. A França, l'any 1906, hi va haver la catàstrofe més grossa pel grisú, la catàstrofe de Corroliers, amb la mort de 1.099 persones. L'explosió, diguem, del pols de carbó i grisú, d'aquest metà, van recórrer més de 110 quilòmetres de galeria. I aquí, a Fígols, l'any 1975, per Tots Sants, es va produir una gran acumulació de gas grisú a 200 metres de profunditat. Es va deflagrar, va explotar, provocant una ona de més d'un quilòmetre per l'interior de la mina de Fígols. Van morir 27 minaires i 6 ferits greus. Llavors la mina anava a tota producció, produïa unes 4.000 tones de carbó lignit cada dia. Hi havia, cal dir-ho, carbó que era molt dolent perquè hi havia molt tapàs, molts estèrils, però molt d'aquest carbó anava per la central tèrmica de Cercs. No fa pas gaires dies, per dir un exemple ben actual, a mig octubre també hi havia la notícia de que 20 miners havien mort a la Xina en una explosió també de gas grisú. Per tant, el gas grisú és un dels efectes greus de la mineria. Diguem que també a la Xina les mines encara estan en una fase molt precària, es treballa en males condicions, a forta profunditat i, a més, amb poques mesures de seguretat. Fixeu-vos que l'any 2009, l'any passat, van morir 2.600 persones de treballant a la mineria del carbó d'aquí de la Xina. Aquest carbó del Berguedà, tanta quantitat en els anys 70, 80, 90, s'utilitzava, doncs, primer van ser per les fargues de ferro i d'aram i de vidre, això era durant el segle XVIII, i després durant el segle XIX hi havia el tren on ja el transportava cap a les indústries textils, els forns de les fàbriques de ciment i de ceràmica, i també per obtenir el gas que il·luminava els carrers i els edificis. Per tant, el carbó o lignit es va utilitzar també per això, a més del consum que hi havia a les estufes, a les cuines econòmiques, a les calefaccions, la màquina de tren anava amb carbó. La darrera, doncs, mina d'aquí dalt del Berguedà en tancar, després de Carbons de Berga, l'any 1991, ha estat ara el 2008, fa poc, el 2008, la de Saldes, la del Pedraforca. I el carbó, doncs, aquí, aquesta comarca, o nosaltres a Catalunya, ja no en queda. Si el 2008 tancava Saldes a prop nostre, ara, el 2010, fa cosa d'un mes, va tancar l'última mina de carbó catalana que hi havia, que era a Seròs, al Segrià, a la zona de Lleida. Es coneixia, doncs, com la mina Mipsa, i va tancar les portes concretament el dia 15 d'octubre de l'any 2010. Aquesta mina tenia 130 quilòmetres de galeries i funcionava des del 1862 i ara va tancar. És l'última mina de carbó que ja quedava a Catalunya i ara en queden a la franja, a la zona, diguem, de l'Aragó, a Mequinensa, a Ariño, i perquè vagin subsistint es pensa construir al costat unes centrals tèrmiques de cicle combinat, perquè, o si no, el carbó de per si no té massa futur aquí en el nostre país. Es pensa en possibilitats, no es descarta. Fins i tot alguns coneixedors del tema diuen que el carbó tornarà. Les reserves de carbó encara poden, encara en molts països com la Xina o la Índia, són el primer combustible que es crema, i també als Estats Units en crema molt, i a Europa en general també, però està en franca decadència, i es pensen d'altres solucions. Una d'elles, curiosa, és gasificar el carbó a dins la mina. O sigui, no extreure el carbó a l'exterior, que al cremar-lo, sobretot si és de poca qualitat, desprèn molt diòxid de carboni, CO2, i això contribueix a l'efecte hivernacle, aquest és un problema, i a més també desprèn gasos de sofre, diòxid de sofre, que contribueixen a la pluja àcida, que això també havia passat a la zona del Berguedà. Llavors, per evitar-ho, el que es pensa fer és, doncs, d'alguna manera gasificar amb aigua i oxigen, amb vapor d'aigua i oxigen, el carbó a dins la mina pròpiament. Així no caldria extreure'l i aprofitar els gasos que produiria per després cremar-los i llavors sí, doncs, generar, diguem, hidrogen, monòxid de carboni, que serien aprofitats. Per tant, gasificar carbó subterràniament és una de les possibilitats. Una altra possibilitat també que hi ha a les mines de carbó abandonades és que s'hi injecti diòxid de carboni del que sobra de les empreses, de les indústries, per reduir l'efecte hivernacle. Hi ha molts projectes de soterrar CO2, doncs com si diguéssim hivernar diòxid de carboni, que es produeixen en empreses, i a certa profunditat, allà on hi ha hagut bosses de petroli o mines de carbó, o bé a saber si d'altre tipus de mineria o d'extracció de gas natural, doncs ja que han sigut reservoris, podríem dir-ne, de minerals o de gasos durant molts anys, també sembla que aniria bé enterrar-hi el diòxid de carboni. Són tant la gasificació del carbó en profunditat com enterrar el diòxid de carboni, són investigacions que ara mateix estan en cartellera, podríem dir-ne. Una altra mineria del carbó que no ens hauríem de deixar també va ser la de la zona de Calaf, tota la zona, doncs, diguem, de la Segarra, i va haver més de 250 mines subterrànies de lignit que es van obrir durant 150 anys, entre l'any 1830 i 1985. també cap allà a 1985-1990 es van tancar les darreres. Algunes eren a cel obert i d'altres eren d'interior. S'obrien aquestes de Calaf també a pic i pala, eren molt precàries. Hi havia un forat que no, a vegades no arribava a més de 2 metres d'alçada. S'instal·lava una petita via i allà es transportava el carbó i el tapàs que anava, diguem, cap a l'exterior. Primer arrossegat amb mules i més tard doncs, amb vagonetes. Curiós, en aquesta mineria del carbó, tant de Fígols com de Calaf, que va ser un dels sistemes per evitar-se fer la mili. És el que se'n deia els quintos voluntaris. Es va decretar que si un feia, diguem, la mili a la mina, doncs li evitaven d'anar-se'n al servei militar, a l'exèrcit, durant un any i mig que es feia. Aquí a Calaf es va estendre moltíssim. S'oferien com a quintos voluntaris i així s'eximien, diguem, del servei militar, treballant a la mina durant el període d'aquest any i mig. Les empreses mineres cobraven, cobraven perquè els nois doncs, no fessin el servei militar. Per tant, era un negoci, diguem, també per l'empresari de la mina i a la vegada un avantatge perquè aquest jovent no havia de plegar de la seva feina o molts d'ells de pagès. En aquella època pagaven entre 13.000 i 16.000 pessetes cada any, però era una fortuna doncs, per moltes famílies que no s'ho podien ni permetre. Això eren els quintos voluntaris i també passava doncs, a Fígols, que molt jovent van passar-hi la mili. La mineria que ara tenim a la nostra comarca en actiu és la mineria de la Potassa, tots ho sabem, la que tenim aquí al Bages. És una mineria diferent de la del carbó. Aquí extraiem doncs, silvinita, carnalita, que són derivats de potassa, o bé la sal comú, la sal sòdica també. No? Aquesta mineria es va produir per l'evaporació d'un mar interior que abarcava entre Catalunya i Navarra i fins al Cantàbric, i això es va anar evaporant des de fa 40 milions d'anys, eh? Déu-n'hi-do. Parlant de l'època d'aquí, doncs, el mineral es va començar a extreure com a mineria l'any 1900, la potassa, l'any 1900, les mines de Súria, i més tard, l'any 1925, perdó, les de Súria, i el 1931 van iniciar-se les de Cardona. Encara que Cardona, que tenen un diapir, que és, diguem, la muntanya que hi ha de Cardona de Sal, podríem dir-ne, allà s'extreia potassa doncs, des de fa molts més anys, però com a mina doncs, diguem d'interior va ser l'any 1931. A Balsareny i a Sallent doncs, es van també començar una miqueta més tard, però en aquesta època doncs, es va iniciar tota l'extracció de la potassa. En l'actualitat, aquestes mines de potassa a la conca del Llobregat i del Cardoner són les úniques que hi ha en tot Espanya. N'hi havia unes a Navarra que van plegar i doncs, produeixen cap a 500.000, 600.000 tones d'òxid de potassi, que és com s'expressa cada any. L'any 1990, la mina de Cardona de potassa doncs, va tancar, es havia arribat a més de 100 metres de profunditat, a més de 1.000 metres, perdó, de profunditat a Cardona, i l'aigua que es començava a introduir entre la mina i tal feia difícil el treball i es va tancar la mina. S'havien extret a Cardona més de 38 milions de tones de mineral. I a l'actualitat, ja ho diem, les que queden són les de Súria i Sallent, que venen a extreure més de 500.000 tones d'òxid de potassi al cap de l'any, i es fa a una profunditat entre 400 i 700 metres, on s'ascendeix avui dia a base de sensors miners o de gàbies, i també es poden diguem, comunicar per rampes, i per tant les mesures que hi ha de seguretat són grans. Aquesta mineria potàssica del Bages disposa de sistemes d'extracció doncs, avançats, molt avançats. Els moderns minadors, diguem que avui dia fan servir, res tenen a veure amb els primers sistemes manuals de pala i vagoneta amb què es va iniciar l'explotació de la potassa. Encara que el risc de treballar sota terra sempre hi és. Les mesures de seguretat i diguem l'aplicació del reglament que hi ha ara de riscos laborals ha fet reduir els accidents, diguem, a la mínima expressió. N'hi ha molt pocs i moltes vegades deguts a causes alienes a la pròpia explotació minera. Altra cosa seria doncs, tractar de l'acció salina de la contaminació que té aquesta sal i que provoca aquesta mineria sobre l'entorn. Els runams salins que tots coneixem són un magatzem, diguem, històric dels estèrils, del mineral de rebuig que es troba a tocar a les explotacions mineres. Tot i que s'ha fet i s'han esmerçat molts esforços i moltes inversions en reduir la contaminació salina de la potassa i de la sal que s'extreu a la comarca, els rius Llobregat i Cardener encara es consideren salinitzats segons els estàndards que fa servir la Unió Europea. Des de la construcció i la posada en marxa del col·lector de salmorres, ja fa 20 anys, va ser l'any 1990, la millora ha estat molt substancial, molt beneficiosa. Un elevat volum de salmorra, diguem, del procés de fabricació i també de l'escolament dels runams quan plou, va a parar aquest col·lector i d'aquí, amb un tub gros, ample, que té i té una llargada de més de 100 quilòmetres, es condueix directament al mar. Bé, amics, avui ens hem centrat en conèixer la mineria, en què les mines han sigut notícia, i l'ascendent dificultat, podríem dir, d'extreure els materials amb el risc que això comporta. Mines de Xile, basses que s'han esllavissat a Hongria, han sigut portades en els diaris i els telenotícies d'aquest passat octubre. Hem fet un breu, molt superficial repàs a la mineria de més a prop, la de casa nostra, del carbó del Berguedà i la del Bages amb la potassa, que són encara potencials zones mineres i, per tant, de recursos, i en el cas de la potassa, doncs, que s'explota com a úniques mines espanyoles, i les de carbó, que podríem dir que bueno, el carbó que hi ha encara pot estar en latència i no sabem si algun dia algú encara hi tornarà a posar-hi l'ull, perquè els recursos del subsol cada vegada estan més valorats. No obstant les dificultats i els inconvenients que presenta la mineria, n'hem de fer una defensa. És la font on s'extreuen la majoria dels recursos. De sota terra i de sota el mar en ve el petroli, el carbó, el gas natural, l'urani per les centrals nuclears, per l'energia. La major part dels metalls per fabricar equips, maquinària, útils per tot tipus de serveis. I no diguem de les explotacions també a l'aire lliure, que no n'hem parlat, les de cel obert. Unes extraccions d'àrids, de pedra, de sorra, que més tard doncs, serveixen per l'edificació. La construcció no hauria pogut evolucionar sense aquesta extracció de canteres i de pedreres d'àrids que tenim doncs, arreu. També doncs, aquesta pedra se'n fan carreteres, a més vies de tren. També és important, per exemple, a Sant Vicenç de Castellet, la pedra ornamental per fer-ne terres de cuines, per fer-ne monuments, per fer-ne cementiris, per fer-ne obres d'art, etc etc. Per fer-ne cementiris, volia dir, en el sentit de les làpides de pedra ornamental que hi ha. La vida i la riquesa que donen les mines i les explotacions dels recursos en general són la base, diguem, del nivell que anem assolint de benestar que adquirim aquests països avançats. Però com tot té el seu cost, diríem el seu peatge, a vegades en forma de catàstrofes o accidents, o d'altres com a contaminació dels compartiments a on estem, a on vivim, que podria ser el sol, el subsol, de lo que respirem, de l'aire, o a vegades fins i tot de la contaminació de l'aigua, que és el que bevem. Al final hauríem de concloure que cal forjar a les entranyes de la terra o del mar per obtenir recursos, però que cal fer-ho sent el màxim de curosos, de respectuosos amb el medi ambient. Això és el que avui volia transmetre sobre els esdeveniments que ens han fet vibrar durant aquestes últimes setmanes amb l'ai al cos de si els miners sortirien o no de 688 metres de profunditat, amb si la mina esllavissada a Hongria doncs es podria frenar aquest llot vermell de la mineria de l'alumini que ha arrasat, diuen, més de 400 vivendes i molts quilòmetres quadrats i que encara se'n va cap al riu Danubi. I, per tant, a partir d'aquí, doncs, també després ens hem fet una ullada a la mineria que tenim més a prop. Res més, amics, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Molt bon dia.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. Giving head down.